Nunca hablábamos. ¿Detecto un reproche?
Un pesar. Estábamos los dos solos. Me creía muy solo, como lo estabas tú. Si hubieras sido un padre normal y corriente como el de los otros niños, lo habrías comprendido.
La verdad es que fui un padre estupendo.
¿Cuándo?
¿Te mandé alguna vez comértelo todo, acostarte, lavarte las orejas, hacer los deberes? No respeté tu intimidad y te enseñé a bastarte a ti mismo.
Lo que me enseñaste fue que yo te importaba menos que gente que llevaba muerta 500 años en otro país. Y lo aprendí también que apenas hemos hablado en 20 años.
Te fuiste cuando empezabas a ser interesante.
Padre, ¿pero qué estás diciendo?
Muy bien. Pues ahora estoy aquí. ¿De qué quieres hablar?
Pues de... yo... No se me ocurre nada.
Entonces, ¿de qué te quejas? Venga, tenemos trabajo.
Víctor Alexandre, un día més, benvingut a Cinema a la Xarxa.
Hola, Clara, bon dia, bon dia.
Indiana Jones, amb un gran duet, no? A més, m'agrada molt quan li diu, em tens aquí, de què vols parlar? Doncs et dic el mateix, Víctor, de què vols parlar avui?
Doncs mira, avui dedicarem aquest Cinema a la Xarxa a l'actor escocès Sean Connery, perquè, com has dit, aquest fragment que ara hem escoltat pertany a la pel·lícula Indiana Jones i l'última croada de Steven Spielberg, que van fer doncs Sean Connery i Harrison Ford, que feien de pare i fill a la pel·lícula. I per això li deia això, no? De què vols parlar? Perquè era un pare que havia estat absent pràcticament en la vida del fill i aleshores, doncs, quan es troben junts, gairebé no saben de què parlar. No? Ara vols parlar i digues, i clar, no se li ha ocorregut res en aquell moment. El que necessitava era el caliu del pare, que no l'havia vist. Parlem de Sean Connery perquè, clar, el dia 31 d'octubre passat, doncs, va morir. Sean Connery tenia 90 anys i era un home d'orígens humils, encara que va acabar sent cert, nomenat per la reina Elisabet, però ell era d'orígens humils, el seu pare era camioner i la mare era una de les feines, gent molt senzilla, gent molt obrera. Ell va tenir pocs estudis, molt pocs, de fet els va deixar en plena adolescència, i ajudava els ingressos de casa doncs, fent feines petites. Ara feia de repartidor, feia coses molt poc remunerades. Com que era un home molt ben plantat, això sí, i tenia una complexió atlètica forta, doncs ell va treballar el seu cos i aleshores es va presentar al concurs de Mister Univers. I bé, no va guanyar, però va fer un bon paper. I de fet, va mantenir tota la vida la seva planta, perquè encara que era un home vell, al final, doncs, veies que havia estat un home doncs, molt atractiu i molt ben plantat. No?
Sí.
Era un home molt afeccionat al futbol, molt, i seguia molt de prop al Barça.
Mira que
molt
bé.
De prop al Barça, sí. De fet, el 29 de novembre de l'any 2005, Connery va fer la sacada d'honor al Camp Nou d'un partit que es deia Partit per la Pau. Era un partit, es deia així perquè el disputaven el Barça i un combinat de jugadors israelians i palestins. I es va fer aquest partit així en caràcter testimonial o simbòlic. I ell va fer la sacada d'honor. En aquell moment el president del Barça era Joan Laporta i Connery va dir el Camp Nou és enorme, immens, i des de la gespa encara resulta més impressionant. Ara com ara, el Barça, quan a joc i espectacle futbolístic, és el millor equip del món. Bé, això ho va dir Connery. Es va fer fotos amb la samarreta del Barça amb el número 007 a l'esquena.
No podia ser d'una altra manera, no podia ser un altre número, eh?
Exacte. Estava així designat. La seva carrera com a actor va començar al teatre, com molts altres actors, va començar al teatre, va passar a la televisió, sempre fent petits papers, i després ja va passar al cinema fent pel·lícules que tenien molt poc ressò internacional. A la primera ni tan sols sortia els crèdits, ni tan sols apareixia els crèdits. I en alguna posterior tampoc. Fins que aquí va tenir el cop de sort, el 1962, quan tenia 32 anys, li va arribar la possibilitat d'interpretar el personatge de James Bond a la pel·lícula Agent 007 contra el Doctor No, al costat d'Úrsula Andress. I a partir d'aquí ja es va fer internacionalment famós i la seva carrera es va disparar. Una de les millors pel·lícules de la seva filmografia la va fer amb Alfred Hitchcock i al costat de Tippi Hedren, Marnie.
Señor Rutland, no sabia que estava vostè en la ciutat. Nos han robado cerca de $10,000.
Era de esperar, admitió, a una preciosidad sin referencias.
¿La recuerda? Se la presenté la última vez que estuvo aquí y usted dijo que con ella había mejorado el aspecto del despacho.
Aquella morena de piernas esculturales.
Discúlpenme, señores, el señor Rutland es un cliente.
No creo que hoy disponga de tiempo para hablar de negocios, señor Strutt, con esa ola de crímenes por investigar.
Nada de eso. Yo siempre dispongo de tiempo para hablar de negocios. ¿Cómo van las cosas por Filadelfia? A esa bruja la haré encerrar durante 20 años. Ya decía yo que era demasiado buena chica. Siempre dispuesta a seguir trabajando fuera de su horario de oficina. Tanto siempre tironcitos a su falda para ocultar sus rodillas como si fueran un tesoro nacional. Parecía tan delicada, tan eficiente, tan...
llena de recursos.
En aquesta pel·lícula, Marnie, veiem un Sean Connery molt més jove que Indiana Jones, no?, per exemple.
Sí, molt més, clar, sí, sí, perquè, clar, imagina't, és que Marnie la fa més tard de quan comença a fer les pel·lícules de James Bond. Quan fa Marnie, ja ell ja té un nom, ja, és un, ja té un prestigi. Perquè després de fer El doctor No, immediatament l'any següent ja fa Des de Rússia amb amor. I fa dues pel·lícules seguides de la sèrie, perquè la sèrie té molt d'èxit, i com que ho fa bé, doncs aleshores ja el reclamen. Al llarg de la seva vida, concretament, Sean Connery va rodar una setantena de pel·lícules, que són bastantes, sovint amb molt bons, sí, sovint amb molt bons directors. Direm algunes, per exemple, Odi a les entranyes, de Martin Reed, Gran robatori a Manhattan i Negocis de família, totes dues de Sidney Lumet, Sardos, de John Boorman, L'home que volia ser rei, de John Huston, El vent i el lleó, de John Milius, Robin i Marian, de Richard Lester, amb una Audrey Hepburn sublim, esplèndida, que en un moment determinat ella és monja i li diu a ell, a Robin, li diu, t'estimo més que a Déu. I és una pel·lícula preciosa, de Richard Lester. El nom de la rosa, de Jean-Jacques Hano, també Els intocables d'Eliot Ness, de Brian De Palma, aquí va guanyar un Òscar, el millor actor secundari. No va ser un actor de grans Òscars, només va tenir un i secundari, molt poca cosa. Després també va fer La caça de l'octubre roig i Els últims dies de l'Eden, totes dues de John McTiernan, o Sol naixent, de Philip Kaufman. I pel que fa a la vida personal de Sean Connery, hi ha llums i ombres. Era un home bastant masclista, les coses, la veritat, sigui dita, i considerava que pagar una dona doncs era necessari si ella no es comportava com ell volia. I estava tan convençut d'això que deia, que fins i tot ho va dient molt clar, de manera molt clara i oberta en una entrevista televisiva que li va fer l'any 1987, aleshores ell tenia 57 anys, i una entrevista que ara sentirem. La presentadora li recordava que havia dit exactament això. És a dir, uns anys després li recordava que havia dit exactament això que jo ara dic i que després sentirem amb la veu de Sean Connery. Ell deia, no és la pitjor cosa clavar una galtada a una dona de tant en tant. No és la pitjor cosa clavar-li una galtada, una bufetada. I la presentadora continuava dient, li deia, i després vas dir que no ho feies amb el puny tancat, perquè és millor fer-ho amb la mà oberta. Ho recordes? I aleshores Connery respon, sí, no he canviat de parer, en absolut. Aleshores ella, la presentadora, li insisteix, creus que és bo pagar una dona? I ell diu, no, no penso que sigui bo, però no crec pas que sigui tan dolent. Depèn completament de les circumstàncies. Diu, i si s'ho mereix, doncs aleshores sí. Diu, ell continuava dient, Connery deia, si ho has provat tot, i les dones són molt bones en això, si no et deixen en pau, és a dir, si volen tenir la darrera paraula, tu li dones la darrera paraula. Però després no estan contentes amb la darrera paraula. Volen dir-la un altre cop i arriben a una situació realment provocativa. Aleshores penso que és absolutament correcte. Aquest era el raonament.
Vaja.
Sí. El raonament de Sean Connery en aquell moment. La presentadora acaba dient a l'espectador, mira la càmera, i diu, per cert, Sean Connery ha estat casat 31 anys amb Micheline Roquebrune, que era una senyora francesa, uh-huh. i no hem sentit ni una sola queixa d'ella. Bé, però en tot cas, potser la dona anterior, la de Jan Silento, doncs potser sí que diria alguna cosa, oi? Bé, aquesta és l'entrevista.
I know Sean Connery regrets this conversation.
Okay, you did an interview in which you said... Not the worst thing to slap a woman now and then. As I remember, you said you don't do it with a clenched fist. It's better to do it with an open hand. Mm. Yeah, remember that?
Yeah.
Yeah. I didn't love that.
I haven't changed my opinion.
You haven't?
No, not at all.
You think it's good to slap a woman?
No, I don't think it's good.
You don't think it's bad?
I don't think it's that bad. I think that it depends entirely on the circumstances and if it merits it. Yeah.
Of what would merit it?
Well, if you have tried everything else, and women are pretty good at this, that they can't leave it alone. Yeah? They want to have the last word, and you give them the last word, but they're not happy with the last word. They want to say it again and get into a really provocative situation. Then I think it's absolutely right.
By the way, Sean Connery has been married to Micheline for 31 years, and we have not heard a single complaint.
El que acabem d'escoltar és aquesta entrevista que tu has transcrit, has traduït directament. Déu-n'hi-do, eh? Et deixa una mica... Tu pots tenir una imatge del Sean Connery i escoltes això i et canvia, eh, potser?
Sí,
el
clar,
que dius perquè és, bueno, una...
clar, veiem els actors interpretant personatges sí. que no són ells. Per tant, tot és ficció, tot és pura comèdia. Quan darrere d'aquell actor o d'aquell personatge hi ha un home, no? En aquest cas, o una actriu, una dona. I clar, la vida privada d'aquelles persones, doncs, a vegades et pot caure els peus. La idealització que n'haguessis fet en funció dels personatges que interpretaven.
Sí.
Això passa en tots els àmbits, eh? Amb músics, escriptors, pintors... És a dir, et pot agradar la seva pintura, la seva literatura, quan coneixes la vida, de com eren, resulta que eren uns fatxes, o eren uns masclistes, o saps?
Sí, però ell no se n'amaga, eh, en aquesta entrevista. No,
no. La presentadora dubta que anys després ell no s'avergonyís d'haver dit això.
Podria ser, clar, han passat 30 anys, 40 anys han passat.
Clar, però caldria saber si s'avergonyiria d'haver-ho dit sí. o s'avergonyiria d'haver-ho pensat.
Ah, això és veritat.
Saps? Perquè, clar, les coses canvien. Cal tenir en compte que l'any 1987 no hi havia la consciència social que hi ha ara en relació a la violència masclista. Per tant, ell parlava, mira, sense embuts i endavant. Clar, de fet, el personatge que ell va interpretar de James Bond respon força als prototipus, el prototipus del mascle alfa envoltat sempre de dones que són merament ornamentals, són com gerros amb flors, no? Sí. Sempre són boniques i no pinten res i ja està, no? I per tant són són com un Kleenex, oi? Els va servir sí. llences.
Però això o, ja, en tot cas, encara sí. és així a les actuals pel·lis de James Bond, eh? Això sí, no ha canviat, eh?
No, perquè és l'esquema, és l'esquema del personatge. Bé, clar, és un tipus, no?
Sí,
és un tipus. I les que no eren així, les que no eren noies ornamentals, doncs eren dones molt dolentes, més dolentes que la tinya, no?, i verinoses, i per tant acabaven morint sempre.
Sí.
És a dir, que la dona sempre ocupava un paper o de molt dolenta o insignificant. Amb tot s'ha de reconèixer també que Sean Connery és el millor James Bond de la història. Hi ha hagut molts actors que han succeït després, alguns força bé i d'altres de manera, en fi, horrorosa. Mm-hmm. Però James Bond, per excel·lència, és Sean Connery. O sigui, és Sean Connery, és el gran James Bond, el gran 007. I un altre vessant de la vida de Connery seria el terreny polític. Ell, perquè va fer bandera, era molt significat, molt compromès, era membre del Partit Nacional Escocès i un defensor insubornable de la independència d'Escòcia. I, a més, també estava molt al cas del procés independentista català i en parlava molt favorablement en articles que escrivia la premsa britànica. Bé, cinematogràficament parlant, Sean Connery es va retirar del cinema l'any 2003, quan tenia 73 anys, amb la pel·lícula La Lliga dels Homes Extraordinaris. I aquests darrers anys vivia amb la seva muller a les Bahamas, i no estava gaire bé de salut, vull dir, va ser un retir aquests últims anys una mica bastant terribles perquè patia de demència senil. És a dir, que ja no era el Connery que havíem conegut, ja no el veiem públicament. Com hem dit, va morir el 31 d'octubre passat, a 90 anys, I la seva dona va dir: almenys va morir mentre dormia i se'n va anar tranquil. Vaig estar amb ell tota l'estona i senzillament es va apagar. És el que ell volia. Doncs bé, nosaltres direm adéu a Sean Connery escoltant-lo cantant. Bé, a veure, també saps que... Precís, cantant, no ben bé. Però recitant, sí.
Vale.
Perquè ara el que cal és que parem l'orella, perquè es tracta d'una cançó dels Beatles. Una cançó dels Beatles del disc Rubber Soul, que es diu In My Life. I Sean Connery, en aquesta cançó, diu això: hi ha llocs que recordaré tota la vida, encara que hagin canviat. N'hi ha que han canviat per sempre, i no pas per millorar. N'hi ha que han desaparegut, i n'hi ha que encara hi són. Tots aquests llocs van tenir el seu moment, ja fos amb amants o amics que encara puc recordar. Alguns són morts, i d'altres encara són vius. A la meva vida els he estimat a tots.
There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead, and some are living. In my life, I've loved them all. Friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I'll love you more. In my life, I'll love you more.